Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. En un cap de setmana en el que hem tingut de tot, eleccions, Eurovisions, fins i tot aurores boreals i molt de futbol. I avui encara ha de jugar el Barça al seu partit de Lliga. El Barça que té l'oportunitat de recuperar la segona plaça després de l'ensopegada del Girona a Vitòria. Venim subratllant aquí des de fa dies la importància d'acabar segons. La Porta ho té claríssim, per això va marxar tan emprenyat de Montilivi. Xavi també ho té molt clar i del que hi ha més dubtes és de si els futbolistes en són conscients també. Hi ha dubtes sobre el grau de motivació que els pugui generar lluitar per aquesta segona plaça o si comencen ja a estar desconnectats, més pendents de l'Eurocopa, de la Copa Amèrica, dels Jocs, del futur o de les vacances. Aquesta nit ho veiem. Barça-Reial Societat, a les 9 a Montjuïc. El Barça, si guanya, recupera la segona plaça i el partit és important també per la Reial, que s'està jugant plaça d'Europa League amb el Betis. La Reial Societat té avui, entre d'altres, la baixa de Zubimendi, el mig centre desitjat per Xavi per reforçar l'equip. Avui es tanca la jornada 35 a primera i ja demà s'obre la 36. Demà juga ja el Girona, rep el Villarreal a Montilivi a partir de les 10 de la nit. Per tant, ja toca avui escoltar a Mitchell, després de que l'equip se li escapés la victòria en el darrer moment al camp de l'Alavés divendres passat. I demà també jugarà el Real Madrid, que ha de rebre precisament a l'Alavés després de celebrar ahir el títol de Lliga amb Ancelotti com a gran protagonista amb el seu mític puro i el ball que es va marcar amb Camavinga. A segona divisió, a l'Espanyol se li complica fins i tot la promoció d'ascens. L'empat a 0 a Valladolid en un altre mal partit els deixa a 5 punts de l'ascens directe ja i només 3 per sobre de l'Sporting, que és setè. Dilluns, Espanyol-Oviedo. A l'Oviedo, un punt per sota. El que ho té cada vegada pitjor és l'Andorra, que va perdre 5-2 contra l'Sporting i segueix cué. A primera federació, el Depor li va guanyar el Barça Atlètic 1-0 i ja és equip de segona. Per tant, Barça i Nàstic jugaran la promoció d'ascens. I els partits d'anada dels play-offs d'ascens a primera federació no han anat gaire bé pels catalans. Betis 2, Europa 0, Lleida 0 i Eclano 1, Orihuela 1, Badalona Futur 0. L'únic que ha guanyat ha estat el Sant Andreu 2-0 al Zamora. I en futbol femení, l'Espanyol va perdre 1-0 davant Osasuna en el partit d'anada de la final per pujar a primera. Dijous, el partit de tornada a la Dani Jarque. En bàsquet han quedat definits els play-offs de quarts de final de la Lliga CB. Barça-Tenerife, Unicaja-Manresa, molt bé el Manresa que ha entrat, Real Madrid-Gran Canària i València-Múrcia. El Madrid i el Barça es trobarien en semifinals. L'Unicaja ha guanyat la fase regular. En motos, destacar la segona plaça de Marc Márquez, alemans, per darrere de Jorge Martín i per davant de Bañaya, qui va superar en un espectacular avançament. I en tennis, a Roma, s'està jugant el partit de vuitens de final entre Paula Badosa i Coco Gauff. De moment, domina la tennista catalana per 5 jocs a 4 al primer set. Avui comentarem la jugada amb la mítica parella dels dilluns, el Minguella i el Poli, i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, fàcil, guanya o no guanya el partit d'aquesta nit? Creieu que guanya el 43%, que no guanya el 57%. En clau Girona, creieu que punxa avui el Barça? Penseu que sí, el 55%, que no, el 45%. I en clau Espanyol, us preguntem si veieu perillar la promoció d'ascens. Heu votat que sí, el 65%, que no, el 35%. Marc Paires està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
En Citroën tenemos un 2x1 en neumáticos, porque igual que un pingüino no es nada sin su otra pareja pingüino, un calcetín sin otro tampoco, y no hay un neumático sin dos, ni tres sin cuatro. Ven a renovar los de tu coche y ponlo a punto para tus próximas escapadas. Condiciones en citroen.es.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Please don't stop the music. Esports. Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tornem a tenir una altra oportunitat d'aconseguir per nosaltres mateixos. Ara mateix depenem de nosaltres mateixos d'aconseguir aquesta segona plaça. Crec que m'ha entrenat bé, l'equip d'alguna manera està amb aquestes ganes i aquesta tensió de després de la derrota a Girona demostrar doncs, que podem guanyar un equip com la Real, i demà ens ho prenem així com una gran oportunitat per aconseguir una altra vegada el segon lloc.
Doncs a veure si el Barça aprofita aquesta oportunitat. Avui a partir de les 9 de la nit, des de mitja hora abans del Tiempo de Juego de la Copa, a l'estadi olímpic de Montjuïc, Barça-Reial Societat. Helena Condis, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
El Barça té una oportunitat única, després de l'ensopegada del Girona de divendres, de recuperar la segona plaça. Si ho aconsegueix, perfecte. Si no, ja tenim lío un altre cop.
És una qüestió d'imatge, de reputació. Queden 4 jornades, 4 partits pel final, i aquests enfrontaments poden marcar el futur de l'entrenador i també de diversos futbolistes. És l'objectiu de mínims, ho ha anat repetint Xavi, guanyar avui a la Real per recuperar la segona plaça, una segona plaça que els donaria també la possibilitat de disputar la Supercopa d'Espanya la temporada que ve. Per tant, és una qüestió econòmica, esportiva i també d'imatge. Les baixes són les ja conegudes, de fet la convocatòria és exactament la mateixa que la de la derrota a Montilivi, no hi són per lesió ni Gavi, ni Valde, ni De Jong. El que sí que hi podem veure, ara comentarem a la Loto Xavi, sí, 2 canvis en l'11 titular. Pedri apunta a ser de la partida després de 3 suplències consecutives, l'última vegada que va estar l'11 va ser contra el Paris Saint-Germain. I a la prèvia, jo crec que és significatiu el canvi de discurs de Xavi Hernández.
Sí, que per fi va fer autocrítica. Li ha costat, però ahir a la roda de premsa va comentar algun aspecte en la que tant ell com l'estaf podien haver estat millor a l'hora de prendre decisions durant la temporada, no?
És que hi havia cert malestar dins del vestidor, perquè recordaràs que la jornada anterior, el dissabte, després de perdre Montilivi, Xavi directament va culpar els seus jugadors, fins i tot va assenyalar la falta de maduresa, referint-se a un equip jove, poc experimentat per perdre, després de perdre. Aleshores, jo crec que això l'ha fet reflexionar i aquesta setmana l'han assessorat que també hauria de fer una mica d'autocrítica i reconèixer alguns errors que ha comès com a entrenador i com a staff tècnic. Ell n'ha assenyalat un, que és no haver apostat per un mig centre defensiu en algun tram de la temporada, utilitzat fins a 7 jugadors diferents en aquesta posició del mig centre, i ahir Xavi, ara l'escoltarem, entonava la meva culpa.
Nosaltres com a staff doncs hem fallat, hem fet autocrítica, sabent que en molts partits que hem plantejat d'alguna manera sense un pivot defensiu de posició natural, doncs ens ha marcat molt la temporada, no? Quan hem triat, per exemple, l'opció d'Oriol o més endavant al llarg de la temporada la d'Andreas, ens ha donat més equilibri i hem competit millor. I això és error meu, en aquest cas, i error de l'estaf, no? També fem autocrítica en aquest sentit i penso que hem de recuperar aquest equilibri. L'any passat vam estar molt bé en el treball defensiu, col·lectiu, aquest any en molts moments també, però ens ha pesat molt aquesta manca de domini en el mig del camp, de duels, de segones pilotes, de parar més transicions, contraatacs, i amb això fem autocrítica, jo el primer, que no m'ha estat a l'alçada de les circumstàncies i no hem pogut competir com voldríem.
Doncs Xavi, que atribueix també el seu error de no haver utilitzat un pivot, un mig centre defensiu.
Això ens pot donar també una pista de que la principal petició de cara a la propera temporada serà un mig centre de nivell.
Totalment, totalment. Ja explicàvem que hi ha un acord verbal entre el Barça i Guido Rodríguez, del Betis, perquè és l'opció low cost, arribaria amb la carta de llibertat després de no voler renovar amb el conjunt andalús, però Xavi demana un jugador top en aquesta posició del mig centre. No l'ha trobat després de la marxa de Busquets, li van portar Oriol Romeu, i la intenció d'Oriol Romeu és tornar a Girona, i en principi el tècnic no s'hi opondria, però és que a més el Barça, que l'any passat va acabar la Lliga, si no recordo malament, amb 13 gols només en contra, si no em corregeixes, Joan.
No recordo l'exacta, però molt pocs.
Amb molt pocs, és que ara en porta 43 en contra. També els jugadors se senten assenyalats. Ja has vist en els últims dies que pràcticament ningú és intransferible. Avui se'ls exigeix competir perquè porten 3 derrotes en els últims 4 partits i s'ha d'acabar dignament la temporada, una temporada que serà en blanc, però no és el mateix, ja ho dèiem, acabar segon que tercer. També hi ha 2 premis individuals en joc. Un és la lluita pel Pichichi. Lewandowski, amb 17 gols, està a només 3 de Dobic, del davanter del Girona, i Ter Stegen voldria revalidar el Zamora, però no ho té tan fàcil, podríem dir, com el davanter polonès.
La Loto Xavi, a veure.
Doncs jo crec que hi haurà dos canvis, que tornaran Pedri i Rafinha a l'11 titular, el brasiler que va ser el gran damnificat a Girona. Per tant, la meva Loto està formada per Ter Stegen en porteria, Koundé, Araujo, Cubarsí, Cancelo en defensa, Christensen, Pedri i Gundogan al mig del camp, Lamin, Lewandowski i Rafinha a la davantera. Estan cinc futbolistes apercebuts, són Christensen, Gundogan, Lewandowski, Koundé, Sergio Roberto, titulars habituals, a més d'Oriol Romeu, que és suplent, també està percebut.
Així arriba el Barça a la ciutat d'aquesta nit. Condis, gràcies.
Adéu.
Adéu, bona tarda. I ara volem saber l'última hora del rival de la Reial Societat. Anem cap a Sant Sebastià. Marco Antonio Sande, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
Oye, que el Barça quiere la segunda plaza, pero la Real es que se está jugando plaza de Europa League también, ¿eh?
Sí, no, y aparte, bueno, que es que ahora ya apremia porque el Betis se ha puesto por delante, se ha colocado sexto. La Real Sociedad tiene un calendario infernal, el peor de todos los equipos que están peleando por esa plaza, porque después de jugar contra el Barça, le toca jugar contra el Valencia, luego contra el Betis en Sevilla, y va a finalizar el campeonato de Liga contra el Atlético de Madrid. O sea que tiene que intentar rescatar cuanto antes esa sexta plaza para sentirse fuerte y seguro.
Sí, y llega además con bajas destacadas, Marco, entre ellas la del futbolista tan deseado por Xavi Zubimendi.
Sí, bueno, esa es la fundamental, que es el que lleva el timón y el jugador cardinal en ese centro del campo. Es verdad que Turrientes lo está haciendo muy bien en la posición, recordemos, internacional también en categorías inferiores, y el que en caso de que en algún momento Zubimendi abandone el barco para ir a algún poderoso del fútbol, como podría ser, por ejemplo, el FC Barcelona, Turrientes sería el que tendría que ocupar en principio esa posición. Baja también sensible en el eje de la zaga la de Zubeldia, y luego en el lateral izquierdo la de Javi Galán, que ha sido sin duda el mejor fichaje de invierno de la Real. Recupera Tierney, y Manol, yo no sé si va a ser para jugar de titular, porque sale de lesión, y si no, va a tener que utilizar un lateral a pierna cambiada. Va a tener que taponar la banda por la que habitualmente juega el Barça con Lamine Yamal, con algún lateral a pierna cambiada tipo Traoré o Aritz Elustondo, o alguna solución que aporte el técnico.
¿Qué once crees que puede sacar entonces, Marco?
Complicado, ¿eh? Complicado, difícil. Hay quien especula también con defensa de 5, pero bueno, yo en principio, y si nada mueve y atendiendo a la meritocracia habitual de Manuel Aguacil, Remiro bajo palos, yo creo que si está bien Traoré, va a salir Traoré de lateral derecho, con Tierney en principio de lateral izquierdo. Estamos con la incógnita siempre del estado de forma del escocés. Centrales, Lenormand y Pacheco. Centro del campo para Turrientis, con Brais Méndez y Merino, eso no cambia. La gran novedad de los últimos partidos, Becker en banda derecha, quitándole la plaza a Takefusa Kubo. Me cuesta creer muchísimo que Kubo no juegue contra el Barça, pero es que Becker viene haciendo unos partidos extraordinarios, con Andrés Silva en punta y en la izquierda a Mikel Oyarzabal. Si finalmente Imanol decide no jugar con Andrés Silva, que no le da ni una patada a un baúl, que no marca goles y que no rinde, ni él ni Sadik, jugaría Oyarzabal de falso 9 como siempre, y yo creo que Barrene, el canterano, el chaval también que ha sido importantísimo en la primera vuelta, sería el que jugase por la banda izquierda.
Oye, ¿y el equipo cómo está ahora, Marco? Que tenemos la sensación con la Real de que durante la temporada ha ido un poco de más a menos.
Bueno, sí, razonable también, ¿no? Lo que pasa es que nos tiramos de los pelos, pero es que es lo que hay. O sea, es un equipo que tiene una plantilla cuca, bonita, pero que la diferencia entre titulares y suplentes es evidente, ¿no? El rendimiento que tuvo en la Champions, sobre todo en la fase de grupos, y convirtiéndose además en octavos en uno de los 16 mejores equipos de Europa, jugando después semifinales de Copa del Rey, eso hay que pagarlo a modo de fatiga. Hubo como un arreón después de quedarse eliminados de Copa y de Champions, de que las piernas volvían a estar frescas, pero la realidad es la realidad. A este equipo, si le exiges mucho en la presión, si le exiges mucho en la fuerza física, te va a aguantar hasta donde puede, y yo creo que ahora los límites de poder se cifran entre el minuto 75 y el 80.
Oye, y una última cosa, Marco, ¿qué sensación tenéis ahí de lo que puede pasar con Zubimendi a final de temporada?
Yo, hombre, la mayoría cree que se va. Es verdad que el corazón dice que no, que le tal, el tema este romántico del fútbol. Yo creo que 60 kilos en la Premier los pagan fácil. Las informaciones que nosotros estamos manejando son que ahora mismo el club mejor colocado es el Arsenal, por conexiones de su entorno y de gestiones que se van haciendo. También es verdad que el cariño del Barça viene de muy atrás. Lo contamos ya en 2022, en mayo, cuando destapamos en Deportes Cope Guipúzcoa que el propio Xavi Hernández había mandado mantenido una reunión en San Sebastián con un exfutbolista de la Real Sociedad y el único tema de esa reunión fue hablar personalmente de Martín Zubimendi, ya por aquel entonces. Y eso se ha ido repitiendo, ha habido conversaciones además entre Xavi Hernández y Zubimendi, evidentemente informales, y ya ha habido una reunión reconocida por su agencia de representación a Deportes Copa Guipúzcoa en Barcelona. Y también es verdad que el propio agente Iñaki Ibáñez nos ha reconocido que se está sentando a escuchar todas las ofertas, no única y exclusivamente la del FC Barcelona.
Muy bien. Ahora, quien lo quiera, 60 kilos, ¿eh? Eso está claro.
Eso seguro, sí, eso sí. Ya seguro.
Bien. Marco, gracias, un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo, agur.
Agur. Ara Oliveros agafa la seva cámara y dispara.
La imatge del día.
La imatge del dia, l'examen. Examen el mes de maig, a falta de dues setmanes per acabar la Lliga. Tothom s'examina a nivell individual i a nivell col·lectiu, i per a mi, avui a cada partit s'examina el Xavi. Ahir, a la roda de premsa del dia de les eleccions, les inquietuds dels periodistes que hi van anar a la ciutat esportiva era sobre el futur del jugador, si passaven o no una mena d'examen a l'hora de confeccionar la plantilla de la temporada 24-25. I jo ho veig diferent. Els jugadors ja han fet prou per saber amb quins pots comptar o no la pròxima temporada. Per a mi, l'examen d'avui és pel Xavi. I més, després de punxar el Girona divendres. A partir d'aquí, el Barça depèn d'ell mateix per assolir la segona posició i, per tant, avui tens el marró i l'obligació de guanyar i sumar 3 punts. Per tant, Xavi, que va acceptar que Laporta li fes canviar d'opinió, ha de demostrar també amb el bon joc que el president va prendre una bona decisió, perquè si no ho demostra i no aprova els exàmens cada partit, el que podria canviar d'opinió o no seria Laporta.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. De seguida parlem del Girona, que el Barça va estar pendent del Girona el divendres i avui els seguidors del Girona estaran pendents del Barça.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano da.
Viaja al Caribe con especialistas en República Dominicana, México o Cuba. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y Holiday.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Levantaremos al sol.
3 i 23 minuts de la tarda. Parlem ara del Girona amb Albert Díez. Hola, Albert, bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Doncs això, que en aquesta lluita per la segona plaça el Girona ha d'estar pendent avui del que faci al Barça i ja s'ha entrat en el partit de demà, que el Girona juga ja el seu partit de Lliga demà rebent el Villarreal.
Sí, però amb un filtre, una premissa important, i és que el Girona ja no depèn de si mateix després de l'empat a Vitoria davant l'Alavés per ser segon. Efectivament, molt pendents de què fa el Barça davant la Reial Societat, amb aquest calendari del conjunt blaugrana. A priori, dic a priori perquè després s'ha de jugar i vam veure el que va passar el divendres a Vitoria, a priori el calendari del Barça més complicat. Clar, ja saps que quan et veus a dalt i quan el Girona acaba de superar el Barça a la classificació, passes del blanc al negre sense que hi hagi grisos. I això ho ha volgut matisar avui Michel Sánchez, el tècnic del Girona.
És veritat que guanyant els quatre partits ho haurien fet la segona posició, però l'equip va fer un bon partit l'altre dia i els detalls han marcat la sensació que ara tenim de que depens del Barça, però per mi no és una decisió.
Clar, i contundent. No és una decepció, i és veritat. És a dir, ja passi el que passi, el Girona està classificat per la Lliga de Campions, si acaba per davant del Barça, doncs millor que millor. Si és subcampió de Lliga, millor que millor, perquè encara farà més gran la història d'aquesta temporada 23-24. Ara et parlaré de les baixes i sobretot els dubtes de cara a demà. Hem de tranquil·litzar la parròquia del Girona perquè Miguel Gutiérrez va rebre un cop al genoll, es va retirar, va demanar el canvi, però
ens vam espantar el divendres amb Miguel,
sí, moltíssim, perquè feia mala pinta, sobretot pels gestos també d'ell, però ha quedat en un ensurt. No vol dir que jugui, perquè, òbviament, tenim partit entre setmana, és un afegit a la càrrega de minuts que ja du l'equip durant la temporada, l'altre dia ja vam veure rotacions, però com a mínim està disponible per Mitchell. Mitchell que pensa en el futur. Ja divendres vam tancar la carpeta d'on es jugarà la Champions, a Montilivi, important tancar aquesta carpeta, però atenció al que diu Mitchell del futur i d'aquesta plantilla.
Vol dir que aquests jugadors han fet, bueno, han fet història i han fet una temporada increïble, increïble. Poden repetir i poden fer-lo altra vegada. Ten talent, ten personalitat, ten futbol i són un equip.
Poden repetir i poden fer una altra vegada. Crec que aquest missatge s'ha de llegir de cara a aquells jugadors que puguin tenir dubtes després d'un gran aparador i una gran temporada de voler allò aconseguir un millor contracte, intentar buscar un equip de més categoria que el Girona, però s'ha d'avaluar tot. Per això el discurs de Mitchell. De cara a demà, Stuani continua sent baixa, diu Mitchell que davant el València en principi hauria de tornar, Solís i Borja també són baixa per lesió i descartats en aquest tram final de temporada, i dos dubtes, Batllori. Arnau, que en principi ha de complir partit de sanció, però han presentat recurs, i Jan Couto, que està malalt, però diu Mitchell que són optimistes en recuperar-ho de cara al partit de demà a una hora molt raonable, com les 10 de la nit.
A veure quina arribeu a casa.
Sí. Ja, no, mira, ja, et dono una exclusiva. Serà a partir de la 1 de la matinada.
Sí. No abans, com el tenis. No abans de la 1 de la matinada.
Not before, efectivament. Sí.
Així està Girona. Fem un apunt també del Real Madrid. Hola, Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori, bona tarda.
Que juga demà contra l'Alavés. Sí. A veure com estan...
A veure què passa.
Després de la celebració pel títol de Lliga.
Mira, avui hem notat a Ancelotti una mica de ressaca, una mica cansat ja de tanta festa, de tanta celebració. Bueno, demà continua la festa. Real Madrid a la vez al Bernabéu, un Ancelotti protagonista a la celebració popular del títol de Lliga.
Però sobretot dos imatges, el puro,
la foto ja del puro, 2.0.
I el ball amb Camavinga.
Sí, clar, és que arrenca, tinc un somni, ai, no, quiero bailar con Eduardo Camavinga, música maestro, i el DJ va haver d'improvisar allà una cançoneta perquè Ancelotti ballés amb Camavinga. Bueno, 15 preguntes avui a la prèvia pel tècnic blanc, 4 sobre el tema de la porteria i la final de la Champions. Lunin o Courtois? Courtois o Lunin? Vostè, Carleto, com ho veu?
Creo, pienso exactamente como lo pensáis vosotros. Que Lunin ha hecho una temporada fantástica y que Courtois el mejor portero del mundo. Cuando está a su nivel, exactamente igual.
¿Quién va a jugar la final de la Champions? Es uno de esos temas en los que usted no puede decir toda la verdad.
Lo que he dicho poco antes es exactamente la verdad. También es muy importante lo que no podéis hacer vosotros, que yo puedo hablar con los jugadores y puedo entender mejor lo que está pasando.
Repetim, el que té al cap Carleto és que jugui Courtois. En tot cas, l'estat de forma del belga serà el que acabarà determinant el tema. Demà jugaran bona part dels jugadors que van descansar contra el Granada. No s'ha proposat al vestidor que Bellingham lluiti pel Pichichi. Ja ha complert la temporada, ha dit Ancelotti. No se l'ha vist gaire amoïnat pel fet que Nacho pugui marxar. I veu entrenadors amb potència en les figures de Carvajal, Ceballos, Modric i Kroos. Un Ancelotti que, tot i el gran moment que travessa, manté la guàrdia alta.
La luna de miel sigue, entonces, mejor que nunca. Contento, ilusionado de lo que puede pasar. Nada, rueda de prensa sin presión. Entonces, está demasiado cariñoso vosotros. Lo único problema es esto. Que sé que antes o después el palo llega. Però ara que no hi ha palos, disfruto.
De moment, flors i violes, el 2 de juny ja veurem què passa.
3:29, de seguida el debat amb la mítica parella dels dilluns, el Minguella i el Poli.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari d'agrupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
Si estàs pensant en comprar-te un cotxe seminou i no t'acabes de refiar, amb Rècord Motor no t'ho pensis més. Disposen de més de 300 vehicles revisats en més de 250 punts. Pots pagar al comptat o triar les condicions de finançament que vulguis. I si no estàs convençut de la teva compra, a Rècord Motor tens 15 dies o 1.000 quilòmetres per tornar al cotxe sense cost i sense preguntes. Visita recordmotor.com i deixa que els nois de Rècord Motor facin la resta. Ja ho sabeu, per comprar o vendre el teu cotxe, a Rècord Motor, molt millor. El debat amb el Minguella. Hola, Minguella, bona tarda.
Com anem? Com està això?
Molt bé, i tu què tal?
Bé, home, aquí
tot bé?
Esperant el partidàs d'avui, tu, que està la cosa que bufa.
Vens al camp o no?
No sé, tu, estic encara aquí replantejant-me.
No? És que això del dilluns, puf,
no, i l'horari,
costa una mica,
Sí, sí, sí.
Avui no plourà, per això, avui en principi no ha de ploure.
Avui no, avui esperem que no, fa bon sol i tal.
Bueno.
Sobre la tarda decidirem, okay. Sobre la marxa.
Ok, eh? Hola, Poli.
¿Qué tal? Buenas tardes a los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo
Polit,
bien?
Estás aquí, que no veas tú ayer con el Betis. Te estuve siguiendo todo este Betis, tú.
Sí, bueno, ahí va tirando. Bueno, por lo menos está. De momento estaba, lo tenía complicado, pero bueno, parece ser que si Dios quiere se puede meter. Yo confío que esta noche gane el Barça.
Claro, y vas, bueno, es lo que te iba a decir. Claro, vas con el Barça, Poli, hoy, ¿no?
No
tengo ninguna
duda.
Toda la vida.
A mí me interesa.
Claro.
Claro que vaya.
Está la Real y el Betis ahí peleando por Europa League.
Claro.
¿No?
Claro, claro, si esta noche gana el Barça nos hace un favor extraordinario, no te quepa ninguna duda.
Bien,
sí.
Bien.
Bueno, que... a ver a Minguella com s'ho pren el Barça, no?
Sí. Home, en sèrio, coño, el Barça, sí. Tu. Bueno, Barça també, sempre sí. En sèrio, sempre. Sí, però... l'equip totalment asseriat.
Sí. Home, ja sabem que la Porta li dona molta importància al fet d'acabar segons, que Xavi també, clar, però els futbolistes... Poli, tu creus que els jugadors del Barça avui estaran molt motivats, peleando per la segunda plaça i tal, o estaran ja con la cabeza más... aquello pensando unos en la Eurocopa, Copa América, tal, el futuro...
Hombre, explicarlo a un futbolista, lo como tú estás diciendo del Barça, este tipo de cosas es complicado. Mm. Como tú bien dices, la mitad son internacionales, o más de la mitad son internacionales, van a jugar con sus selecciones, saben que no tienen, realmente no tienen nada que ganar, porque lo de la Supercopa esta de Europa en Arabia Saudí les importa un carajo total y absolutamente. Si se meten bien y si no se meten tampoco.
A ellos igual sí, pero al club no, que es, bueno, es dinero, claro. Es un dinero importante,
Ya,
y es,
aquí,
y es
aquí.
Imagen y prestigio y tal.
Tú me has preguntado por los jugadores,
sí,
¿no?
Sí, sí, correcto. Sí,
si quieres,
sí.
Te contesto como sí. El club, entonces
no,
sí.
No, jugadores.
El jugador siempre que está en activo, y yo me parece respetable, y yo lo he hecho igual que todos, es muy egoísta. Cuando estamos en activo queremos lo mejor para nosotros, evidentemente, por encima de todo. Luego puedes querer más al club, menos al club, cuando llevas muchos años, y te sale ese sentimiento. Pero yo ahora mismo, como soy el día del fútbol, que no tiene ningún sentimiento, que los jugadores duran muy poco, que estamos en un mercado completamente diferente a cuando yo jugaba en la época mía, y te lo puede decir José María, muchísimo mejor que yo.
Hombre, y tanto,
pues,
sí.
Pues ahora lo que piensan es en sí mismos, y en sí mismos es que están de vacaciones.
No. Sí, yo creo, yo estoy bastante de acuerdo con el Poli. Es decir, ahora ya no tienen res a guanyar. Es veritat que un quan juga amb algú sempre vol guanyar, no? Vull dir, qualsevol cosa vols guanyar, però no hi ha la motivació aquella de dir, podem quedar campions, tal, vull dir, segon o tercers, si això bueno, d'aquí una setmana no se'n recorda ningú. Mm. Bueno, és una motivació que té de fer l'entrenador i la responsabilitat dels jugadors, però bueno, veurem, a veure. Evidentment, la Real Societat té molt més interès en aquest partit que el Barça.
Clar.
Aquesta és la realitat.
Sí, perquè s'està jugant l'Europa League. Sí,
ah, exacte.
Sí. La pregunta que yo me hago después de ver otro día el partido y lo que pasó y cómo pasó es qué piensan los jugadores de que Xavi se quede, los que se vayan a quedar.
Bueno.
Me gustaría saberlo.
Una buena pregunta.
Es imposible.
Es una mala historia. Es una cosa, un error. No error, una situación que se ha demostrado que no funciona. Es decir, el Liverpool en enero dijo que el club no seguía
y mira cómo
y no ha ganado nada. ¿me entiendes? Es decir, claro, tú sabes tú que has sido profesional, que si el entrenador tal o
demás... Tuchel en el Bayern,
lo mismo. Entonces, esto es lo dijimos en su momento, cuando Barça toma esta solución de partido de Villarreal, y bueno, esto es novedoso, pero esto es negativo para la mentalidad. Es decir, el jugador tiene que sentirse de alguna forma presionado por el entrenador en el sentido positivo, de oye tú, que vamos a esto, que luego ganaremos lo otro, que tal, oye, este no sigue, yo tampoco, pues yo, oye, tú, buen viaje cuando
te vayas. Tu Minguella descartes en funció del que passi d'aquí a final de temporada, que encara hi pugui haver un últim gir? En el tema de Xavi o no?
Bueno, jo crec que ara això ja és definitiu. El que passa és que el Barça és un batibull tant d'idees, de notícies, de falta de decisió, no hi ha una línia. I quan no hi ha una línia i no hi ha una vara ferma que marca la línia, llavors hi ha molta gent que fa esses. I el Barça fa esses, però no ara. Ja fot 10 anys que fotem esses. Sí. Esses amb els fitxatges, amb la manera d'això, amb la manera de pensar, el que busquem, el que no busquem. Ja fa molt temps. És que és la realitat.
Claro, es que Poli, igual que Laporta en el último momento decide, bueno, pues que siga Xavi y tal, si acaba el equipo muy mal en estos partidos que quedan y no acaba segundo y tal, yo no descarto que pueda tomar otra decisión en sentido contrario al final.
No, yo creo que no, pues entonces ya el despilporrio sería extraordinario. Ya es un despilporrio, porque mira, ¿cuál es el mensaje que tú mandas al vestuario? Me quedo con este entrenador. ¿Por qué? Si no lo quiero. Si yo dije mismamente que si no hubiera sido Xavi, lo hubiera echado. Le he querido cambiar durante todo. Se ha hablado de Rafa Márquez, de otros muchos más. Se ha hablado de tal. No es de la confianza de nadie. ¿Y te lo quedas?
No.
Entonces el mensaje que llega al vestuario, te puedes imaginar cuál es. Que eso lo he vivido yo, que lo he vivido muchas veces. Tú al jugador no le puedes dar esa duda. No le puedes generar al vestuario, no le puedes generar esa duda. Porque ya te has dado cuenta que le hacen las alineaciones, que le hacen las concentraciones, que le hacen las listas, que le dices una cosa y la otra. Que ahora pongo a Christensen, que lo ponga en tarde central, de medio centro, porque te lo digo yo, que soy el director deportivo.
Mira, entonces, Poli, ponen a, como ejemplo, el mismo Xavi lo dice, porque hay que volver al cruifismo y tal, no sé. Aparte que no saben lo que es el cruifismo, porque no lo han vivido. Pero aparte de esto, el Cruyff tenía una cosa muy clara. Directiva, una cosa. El vestuario es otra.
Tal cual.
Y el Xavi se abraza con el presidente cada media hora.
Cosa que Cruyff no los quería ni ver.
Bueno, pero te decía, oye, no me des... Oye, sí. Y no hablaba nunca de jugadores. Cuando quería largar un jugador, me llamaba a mí y me decía, oye, el 9 ya lo puedes llevarte y qué tal. Y nadie lo sabía y lo largábamos y tal. Aquí no, que si este entra, que si este le gusta a Xavi, que si este no le gusta. Pero ¿esto qué es esto? Un mercado persa que vas ahí a comprar. Tráeme, ponme 4 de esto, 4 del otro. No, pero no.
Tal cual.
Oye, Poli, que ahora escuchábamos a Ancelotti, que claro, ya le van a preguntar en cada rueda de prensa por el tema de la portería de cara a la final. ¿Tú qué crees que sería lo más normal que jugara la final de la Champions? ¿Lunin o Courtois?
Para mí Lunin. Si el Madrid está aquí es porque le ha traído Lunin.
Bien.
Otra cosa es que yo entiendo, como lo dice todo el mundo y como creo que pensamos todo el mundo, hasta la lesión, cuidado, hay que hacer un matiz, hasta la lesión el mejor portero del mundo era Courtois. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Bien. Pero ahora no sabemos cuál es el mejor portero del mundo. Ahora no sabemos si el que está en la portería del Madrid es el mejor portero del mundo. No digo, hablo de Lunin. Yo no sé ahora mismo Courtois cómo vuelve. Le vi el otro día, ayer un partidito, lo estuvimos haciendo en tiempo de juego, no le tiraron, no le probaron, no le hicieron nada. Ganó el Madrid con una tranquilidad absoluta, total, y bueno, pues realmente yo no sé cómo está Courtois. Tú me dices que yo tengo que arriesgar sabiendo ahora mismo que tengo un portero que me da garantías que el lunes, que me ha traído hasta aquí.
Es Lunin y es lunes también, ¿eh? También es lunes.
Exactamente. Tal cual. Sí. ¿Me tienes que decir que a quién pongo yo para jugarme la final mañana?
Sí.
A Lunin, sin ninguna duda.
Sí.
Y te voy a decir el porqué. Porque le estás metiendo una responsabilidad a Courtois extraordinaria. Y te estás metiendo tú solo una responsabilidad, si le pones, que no te puedes imaginar, porque el primero que le va a sacudir a Ancelotti, si hace una cagada y pierde la final y la hace Courtois, que Dios no lo quiera, voy a ser yo. Claro, voy a ser el primero que dice, pero bueno, ¿para qué le pone? Si sabe que no está bien.
Sí. Sí. És veritat, Minguella, que des del punt de vista d'allò que se'n diu decisió de bastidor, no? De justícia de bastidor, hauria de jugar l'únic, no? Però clar, és que l'altre és molt bo, si està bé.
Sí, clar, bueno, mira, el millor que li pot passar a un a la vida és tenir dubtes de si és bo o millor. Entens? El problema és quan és dolent i pitjor.
Sí.
Llavors no te n'en surts, m'entens? Per tant, vull dir, escolta, i a més, escolta, tenen un entrenador que escolta, que està el tio, vaig veure amb el 36 a l'espatlla, tu, i escolta, tranquil, a l'home i tal, segur que el que posi serà el millor pel Madrid, no et preocupis.
Molt bé, molt bé. Jo creo que té
un fenomen, Ancelotti.
No, a mi me parece que tiene una sensatez y una cordura, bueno, una tranquilidad tremenda, pero está tomando un riesgo importante. Yo creo personalmente que él confía tanto en Courtois que en cuanto vea que juega 2-3 partidos y no tiene ningún problema, lo va a poner, que yo entiendo que es lógico, porque hasta la lesión era el mejor portero del mundo. Pero no hay que olvidar que a pesar de todas las críticas y de todo el mundo, Lunin, en el momento que tenía que aparecer,
ha respondido,
¿no?
Muy bien, se clasificó
contra el City, está clasificado contra el Bayern, que hizo dos o tres paradones que no te pueden imaginar. Y entonces yo te voy a decir una cosa, renunciar a que físicamente, mentalmente y en salud tenga un portero que tiene todas las condiciones perfectamente, a arriesgarme a poner en una final a un portero que es el mejor del mundo, pero que no sé cómo está.
Sí, sí. Bueno, veremos, lo comentaremos. Bueno, lo dejamos aquí de momento, ¿eh?
Vale, un abrazo.
Gracias, Poli. Un abrazo. Seguim.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
Queden 4 partits de Lliga i el Barça encara ha de lluitar per ser segon. Ho vivim amb la passió de l'equip líder de la ràdio.
Has levantado para ver el espectáculo, Miguel.
Hombre, es que esto ha empezado a tope, tú. 2 golazos en 5 minutos, hay que verlo, no se lo puedo perder. Y además, 2 buenos goles, el ambiente es sensacional.
Tiempo de juego. Dilluns, des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Barça, Reial Societat.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre i Roberto López Ufarte.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
La moció del Mundial de MotoGP torna a envair el circuit de Barcelona-Catalunya. Del 24 al 26 de maig tens una cita amb el Gran Premi Monster Energy de Catalunya. Aquesta és una història que només pots viure al circuit. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. No hi pots faltar.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ha guanyat Paula Badosa el primer set davant Coco Gauff, 7-5, i van 1-1 al segon set. Anem amb l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Joan Batllori, bona tarda.
Un altre empat. Clar, van 5 empats seguits. Així és difícil anar endavant.
És difícil anar endavant i és més factible anar cap endarrere. Veurem què passa. L'Espanyol no perd des del 10 de febrer, però així no anem enlloc. L'Espanyol ha tingut un problema en la creença i en la unió des de l'estiu passat. Tot va començar amb el fitxatge de Garagarza, que volia fer fora Luis García, el seu entrenador, des del primer dia, i va aprofitar que el calendari venia bé per fer-lo fora de manera automàtica, sense trobar arguments futbolístics. Va signar Ramis a l'entrenador que volia ell, i el va fer fora uns mesos després, certament a tocar de l'ascens directe, però sense jugar res i sense que els jugadors creguessin en el seu sistema. Garagarza posa Manolo González i que, tot i l'empenta, es troba ara que els seus futbolistes no creuen en ells mateixos. Hi ha no menys de 8-10 jugadors inservibles que no poden tenir ni minuts per tal com treballen i per incompareixència. Entre ells, quasi tots els fitxatges de Garagarza, Keita, Milla, Rubén Sánchez, jo no sé per què l'han repescat, l'enyorat Ramon, Salvi, a més de Calero i Lazo. L'equip no perd des del 10 de febrer. Com et deia, són 3 mesos d'empat en empat i dilluns arriba a l'Oviedo, que si guanya aquí pot complicar molt inclús la 6a plaça. Un drama, amb Jofre lesionat, amb Puado amb molèsties a l'esquena, amb Melamed autoexpulsat i un Espanyol que ara mateix s'agafa al pes de la història, al seu porter i al davanter centre.
Tenim el Javier de Aro també. Hola, Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tiempo de Espanyol. Bueno, este es el panorama un poco, ¿no?
Sí. Añadido también que Garagarza no conocía a Manolo González, aunque diga que sí. Pero bueno, es igual, no importa. El otro día saca a Bauzá. Yo creo que Manuel González le vino grande el partido, le está viendo grande todo, porque el día del Valladolid, al margen de no chutar hasta el minuto 100, si tú vas a ganar un partido, necesitas ganar ese partido, no puedes especular como especulas, no jugar a nada, porque no jugamos absolutamente a nada. Hay una serie de jugadores que no están, pero claro, llegará un momento que a lo mejor lo necesites, lo que ha dicho Quique. Keita Balde, Lazo, Salvi, Pera Milla, que salió un poco en la segunda parte. Estos jugadores, al final, ¿qué vas a hacer con ellos? Los grandes fichajes de Garagarza. Aguado tampoco está rindiendo absolutamente a nada tampoco.
Mira que empezó bastante bien la temporada, pero se ha diluido este chico de una forma también tremenda.
Tampoco ha empezado, tampoco ha hecho grandes cosas, ¿eh?
Tuvo tres, cuatro partidos que decías, ostras, esto es otro nivel.
Pero Quique, comparado con el resto,
claro,
cualquiera que toque un poco el balón parece Maradona. Es la realidad. Entonces, claro, estábamos más cerca de salir del playoff que de consolidar el playoff. Y eso que, por ejemplo, ayer el Elche perdió en casa con el Huesca 0-3. Sí. Es que es alucinante. Si tú hubieras hecho simplemente ganar los partidos de casa, Andorra, Huesca, Tenerife, estarías en puestos de ascenso directo, sin hacer nada, jugando a nada. Un churro. Un churro. Yo la única ilusión que tengo, porque no quiero llevarme dos desilusiones, es que vendan el club, de verdad, que lo vendan ya, y subir. Pero creo que me voy a llevar dos desilusiones. Tengo la sensación...
¿Crees que no va a pasar ni una cosa ni la otra o qué?
No confío. ¿Pero cómo voy a confiar? Sí. Están bombardeando la venta desde el club.
Tú veus tots els partits. Sí. Joan, tu veus tots els partits de l'Espanyol. Tu creus que l'Espanyol pujarà a primera?
Jo tinc molts dubtes.
És que...
Sí, sí, el Albacete juega mejor.
Sí, és que un playoff és molt duro. Un playoff és molt duro. I tienes que...
Tienes
que tener confianza y fútbol para pasar un playoff. Y yo ahora mismo en el Espanyol no veo ni confianza ni fútbol, la verdad.
Es que el otro día, por ejemplo, lo que dice Quique, nos está salvando Joan y de vez en cuando alguna cosa de Martín. Sí. La defensa del otro día fue la defensa que nos baja a segunda división.
No, pero una cosa, el equipo no está muerto de competición, ¿eh?
Hablo de clase, de calidad, de confianza.
Otro equipo muerto cuando se queda con 10 pierde 2-0 el otro día.
Sí, yo te hablo de juego. Es decir, el otro día con 10 jugamos mejor que con 11.
Sí, desde luego.
Para mí el equipo estuvo más competitivo con 10 que con 11. Pero no, lo que no puedes hacer es no tener ningún sistema de ataque. Es decir, corners perdidos, que no sabe dónde va el balón. Intentar hacer una jugada de un gilicórner y el balón acaba en nuestra portería. Faltas, lo mismo, el balón acaba en un contraataque del contrario. Es decir, es un equipo muy poco trabajado y que no tiene calidad. Y tienes que un día pues aparezca la Virgen y, oye, pues hemos ganado. Pero yo en estos momentos veo más fácil quedar séptimos que consolidar el playoff, porque es que yo no lo veo, y me gustaría que alguien me enviara un mensaje de optimismo, pero yo no, es imposible, imposible.
También te digo que los otros tampoco están para tirar cohetes, ¿eh? Eso también es verdad.
Bueno, pero los otros van ganando de vez en cuando, y nosotros no. Claro, tú, es mejor perder casi un partido o dos partidos y ganar uno que empatar dos, como estamos.
Sí, sí, totalmente, sumas más.
De empate a empate no vamos a ningún sitio. No vamos a ningún sitio de empate a empate.
¿Qué queda Oviedo y qué más?
Oviedo pasa a Morevieta y Repsol Cartagena.
A ver, la Morevieta se va a jugar la salvación. El Cartagena, afortunadamente, ya está salvado.
Sí.
Y nos debe una de hace 4 años, que le dimos la salvación nosotros.
A ver si se acuerdan.
Nosotros habíamos subido el ascenso. Pero bueno, que es un partido que ellos no se juegan nada. No sé si vendrán primados, no tengo ni idea. Pero mentalmente el Cartagena, ya veréis, este fin de semana Cartagena juega en campo del Eibar. El Eibar le va a meter 5 al Cartagena. ¿Por qué? Porque el Cartagena ya ha hecho lo que tenía que hacer. Un equipo que estaba, cuando lo coge Calero, a 9 puntos de la salvación.
El mejor equipo de la
y se ha salvado.
Sí, sí.
Claro.
Don Sabebra. Sí, remata, Javi, perdón.
No, que decía que cuando un equipo consigue objetivo y ha estado presionado toda la temporada, pues yo entiendo que se venga abajo. Sí. Es como si nosotros consiguiéramos el ascenso, ojalá, que es imposible, el lunes que viene...
Te sueltas,
ostras, ya estoy. He hecho lo que tenía que hacer, lo que nos pasó cuando subimos con Vicente Moreno. Los últimos partidos los perdimos casi todos, creo que solo empatamos uno. Sí. Pero es que es normal, porque ya esa presión ya la has perdido.
Sí, sí. La setmana es farà llarga, que no juga l'Espanyol fins dilluns contra l'Oviedo. Javi, gràcies, eh?
Un abrazo.
Que vagi bé, Quique, parlem.
Bona tarda.
Gil, anem a parlar ara de la primera federació que ja ha pujat al Depor i ja sabem també que tant el Barça Atlètic com el Nàstic faran la promoció, eh?
Sí, senyor, el Barça Atlètic va ser un convidat de primera fila, a aquesta festa que havia muntat el Depor a Riazor i que va acabar resolta amb un 1-0, gol de Lucas Pérez de falta i el retorn del Deportivo al futbol professional. Això sí, si veus el resum del partit, hi ha dues accions amb 0-0 al marcador molt clares, però molt clares, una d'elles, sobretot, de possible penal a favor del filial blaugrana. D'això es queixava Marc Casado.
I bueno, crec que al final el duel s'ha acabat decidint per petites decisions que crec que ens han perjudicat, crec que hi ha hagut dos penals bastant clars en una àrea que no s'han pitat, i després, bueno, la repartició de targetes, les faltes, bueno, el Depor, como te digo, es un equipo veterano que sabe lo que tiene que hacer, sabe a lo que tiene que jugar, y el 1-0 para ellos era un resultado, bueno, que con ese resultado subían a segunda división. A partir de aquí, creo que el juego ha sido muy trabado, creo que también el árbitro ha permitido que fuera así, y creo que el árbitro no lo ha sabido parar.
El Nàstic és equip de playoff gràcies a la victòria davant del Logroñés i l'ensopegada de la Cultural Leonesa, i cada cop es complica més, sobretot el Cornellà, després de la derrota a Lugo 3-1 i el Sabadell, que va perdre pel mateix marcador a Tarazona. La propera jornada, interessant, el Johan, Barça Atlètic, Nàstic, en lluita per la segona posició amb permís del Celta B, i Cornellà i Sabadell seran jutges de pau de l'última plaça en joc que queda de playoff. Cornellà, Cultural Leonesa, Sabadell, Ponferradina. Si el Cornellà no suma victòria, matemàticament baixa a segona red.
També vam estar pendents ahir a la tarda dels partits d'anada de la promoció d'ascens a primera ref. En general no va anar gaire bé la cosa. L'Europa va perdre 2-0 al camp del Betis, el Sant Andreu sí, va guanyar 2-0 al Zamora, el Badalona Futur va perdre 1-0 al camp de l'Orihuela, i el Lleida va perdre 0-1 davant del Yeclano al camp d'esports, amb incidents allà. Ricard Álvarez, Copa Lleida, bona tarda.
Bona tarda. Efectivament, ahir l'àrbitre va suspendre temporalment el partit Lleida Esportiu-Yeclà quan s'estaven jugant els dos primers minuts dels 10 que s'havia de jugar com a afegit. El motiu, el llançament d'ampolles a la banqueta del Yeclà i que presumptament una impactés en el delegat de l'equip murcià. A partir d'aquest moment es van viure moments de molta tensió entre jugadors i cos tècnic del Yeclà i el públic. Les forces de l'ordre es van fer càrrec de la situació quan l'àrbitre va enviar els equips als vestidors. El Lleida Esportiu volia acabar de jugar el partit i el Yeclà s'hi va negar fins i tot de recuperar-los entre setmana. L'àrbitre va suspendre definitivament el partit i avui el comitè de competició l'ha donat per acabat amb el marcador de Lleida Esportiu 0 i Yeclà 1. El club lleidatà, igual que els Mossos d'Esquadra, han obert una investigació interna per esbrinar-ne l'autoria i actuarà en conseqüència amb una situació que comportarà greus perjudicis per l'entitat. El Lleida Esportiu, per cert, presentarà recurs contra aquesta decisió del Comitè de Competició de la Federació Espanyola. Esportivament parlant, un partit en el que el Yeclà li va fer nos a la pilota i fins i tot jugar, però que es va avançar al marcador al minut 74, obra de Gabri. I ara tot es resoldrà a la tornada, on al Lleida no li val l'empat, més la victòria.
Gràcies, Ricard. Des de Lleida, el cap de setmana que ve tindrem els partits de tornada, us anirem informant. I en futbol femení, el Barça, que va celebrar el títol golejant 7-0 a l'Atlètic Club, el Levante Les Planes va empatar a 1 al camp del Llevant, i Edu, l'Espanyol va perdre 1-0 davant Osasuna en l'anada de la final per pujar a primera.
I tot obert per la tornada aquest dijous a les 7 de la tarda, la Dani Jarque, derrota per la mínima després d'un partit molt igualat. L'Osasuna va apretar al final quan va arribar el gol de cap de Valero al minut 83. A partir d'aquí l'Espanyol va buscar l'empat, però ja era massa tard. L'1-0 obliga les de Juan Ibarra a remuntar la pròxima setmana si volen tornar a la Lliga F després de 3 anys a la categoria de plata. El tècnic Pericú veu el seu equip molt viu malgrat la derrota al Sadar.
Este equipo está vivo, sí que el gol, bueno, fue un contratiempo, pero no cambia nada de cara al jueves, tenemos que salir a ganar y lo vamos a hacer igualmente. Bueno, no era un contexto fácil, por lo emocional sobre todo, de jugar en un estadio de estas características, pero el equipo compitió como compite siempre y dio la cara por el equipo, así que estoy contento con el rendimiento del equipo.
Y un Sadar que va presentar una de las millors entrades de la temporada per veure l'anada de la final del play-off d'ascens. Prop de 10.000 espectadors van assistir a l'estadi de l'Osasuna, 9.783 per ser més exactes.
Gràcies, Edu. Abraçada. Fins aquí el futbol, de seguida bàsquet.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Centra, Bellingham la busca, queda balón muerto, Nacho media vuelta que la colea Nacho, filtra para Rüdiger, centra a Rüdiger, gol.
Banquillos de la locura una vez más, Miguelito.
La locura absoluta, José Luis Pichichi del Madrid en Champions.
Usted dijo en la 14ª que el corazón no le daba para más. Después de lo de hoy, ¿todavía sigue teniendo corazón?
No, estamos felices por los días que vienen.
No creo que haya un caso igual que esta película épica que está protagonizando el Real Madrid continúe capítulo tras capítulo y que no haya un capítulo final a la vista.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE, la emoción del deporte, la emoción de la radio.
Esta es la cuña de radio más completa del mundo. Me tiene a mí el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente. Cuenta Online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE. Es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN. 3,06% TAE. Liquidación mensual.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano, dame más.
Este verano pídenos más. Reserva ya tu viaje y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y mucho más. Consulta condiciones. Viajes del Corte Inglés.
Anem al bàsquet, Albert, que han quedat definits als quarts de final de la Lliga CB. Molt bé el Manresa, que ha entrat al final, eh?
Sí, tot i perdre Tenerife, però va perdre també Baskonia, o sigui que ha mantingut aquesta vuitena i última posició del play-off. Dels vuit que lluitaran pel títol, dos són catalans, deies, el Baxi Manresa i el Barça. Un Barça que s'enfrontarà precisament al Lenovo Tenerife, el rival contra el que va perdre el Baxi Manresa l'última jornada de la fase regular. Parlem de quarts de final, el Barça va per una part del quadre, però... per la mateixa part, el Real Madrid, que s'enfrontarà al Dreamland Gran Canària. Per què? Perquè el Madrid ha acabat segon primer de la fase regular, Unicaja de Ibon Navarro. Ara anem amb els horaris. Per l'altra part del quadre, Baxi Manresa contra el primer, que és Unicaja. 1 contra 8. Primer contra vuitè. I també, per completar els quarts, València o Camp de Murcia. Insisteixo, quarts el millor de 3, tot i perdre Tenerife, Baskonia va perdre, però el Baxi ja va jugar a la Copa del Rei i ara, gran temporada, estarà disputant el play-off pel títol. Pedro Martínez, l'entrenador del conjunt manresà.
Estamos contentos, sí, sí, estamos muy contentos. Hemos estado de las 34 jornadas, igual 32 entre los 8 primeros. Ya nos clasificamos para la Copa del Rey en la última jornada y bueno, la segunda vuelta hemos tenido que ganar un partido más. Y bueno, yo creo que hemos hecho una liga excelente, excelente, histórica.
Dijous arrenca aquesta eliminatòria de quarts pel Baxi Manresa a Màlaga, dimarts vinent a Manresa. Recordo, quarts al millor de 3, ja Batllori, semifinals al millor de 5, final al millor de 5, el Barça que només tindrà el factor pista en aquesta eliminatòria de quarts de final. Diumenge, precisament, arrenca l'eliminatòria del Barça al Palau.
Gràcies, Albert.
Una abraçada.
I acabarem amb motos. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Ponderant la gran actuació de Marc Márquez Alemans.
Segundo puesto consecutivo de Márquez, que comienza a adaptarse a la Ducati Gresini y a obtener resultados que por fin le sitúan como candidato al título. Además, el Le Mans salió en la decimotercera posición y fue remontando hasta el punto de adelantar al campeón del mundo, Pecco Bagnaia, en una curva de la última vuelta, en una exhibición de destreza y confianza en su nueva montura. Márquez, satisfecho con esa progresión.
Para luchar por un mundial hay que clavar lo que está haciendo Martín y Pecco. Hay que estar en el sitio el viernes, estar en el sitio el sábado y estar en el sitio el domingo. De ese grupo de arriba somos los que más altibajos tenemos, pero la verdad es que ellos dos están yendo muy rápidos. Ahora viene Montmeló, uno de esos circuitos que se atragantan un poquito. A ver qué tal con esta moto, vamos sin expectativas.
Próximo gran premio, como dice Márquez, se celebra en el circuito de Barcelona, Cataluña, el 26 de mayo.
Superstart.
Mira que vam fer brometes, les tres temporades que va estar a Can Barça, Edgar. Amb, sota les ordres de Luis Enrique, és protagonista a tot arreu d'una suplantació teòrica o presumpta suplantació, perquè es veu que el seu germà bessó, Edelino, l'ha suplantat en uns quants partits amb el Dinamo de Bucarest.
Clar, i s'ha notat, no?
Home, primera... De cop i volta a Edgar Yé se li van oblidar els idiomes. Només falava portuguès. Un jugador que havia estat a Espanya, França, Holanda, Turquia... Bueno, ja tenien la mosca darrere l'orella. El Dinamo de Bucarest li demana el carnet de conduir per un cotxe, un patrocinador, i el tio diu que no. Miau, miau. Clar, és que, ostres, te'n recordes que Edgar Yee el van operar d'encreuats el 2022? Té un senyal al genoll dret? Ostres, on és el senyal al genoll dret?
Ha desaparegut la cicatriu.
Ha desaparegut. I, a més, Edelino té fonaments d'extrem. Clar, el van posar de central i les veia passar per tot arreu. Total, que hi ha sospites que 8 punts dels que ha sumat el Dinamo de Bucarest amb Edelino Yee, suplantant Edgar Yee, doncs li poden costar car al conjunt romanès. Última hora, Carlos Peruga serà un dels 8 àrbitres a la Final Four de l'Euroliga. Iraola renovat pel Bournemouth fins al 2026.
Les enquestes en clau Barça, guanya o no guanya aquesta nit a la Real? Creieu que no, el 56%. En clau Girona, creieu que punxa avui al Barça? Creieu que sí, el 53%. I en clau espanyol, veieu perillar la promoció d'ascens? Creieu que sí, el 66% dels que heu votat. Arribem a les 4 avui, tiempo de juego, Barça-Real Societat des de Montjuïc. Que vagi bé.